Bon dia, són les 8. El 28 de maig, avui és el dia en què Espanya, Irlanda i Noruega es van comprometre a reconèixer Palestina com a estat de ple dret. De fet, això passarà pràcticament en uns minuts, cap a 9:15 a.m. Aquest fet, però, no passa ni com a desapercebut ni com a simbòlic en una època novament convulsa a l'Orient Mitjà des del passat mes d'octubre. I encara ho complica més tot plegat tres factors. Primer, la crida a consultes de les respectives ambaixades per part d'Israel. La segona, la pujada de to per part de les autoritats israelianes prohibint el consulat espanyol a Jerusalem donar servei als palestins de Cisjordània com a represàlia per la declaració d'avui. A més, el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, ha advertit l'executiu espanyol que el temps de la Inquisició s'ha acabat i que no es quedaran de braços plegats davant un govern, diu, que premia el terror fent mal a aquells que els fan mal. I la tercera, tot això passa després de l'atac al campament de refugiats de Rafah, on com a mínim 45 persones han perdut la vida. Ahir a la nit, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, admetia l'error de l'atac de diumenge com un tràgic incident que s'haurà d'investigar. Sigui com sigui, estem parlant d'un conflicte que dura des de la mateixa creació de l'estat d'Israel, el 1948, i el 2024 som on érem, sense que la solució més plausible, la creació precisament de dos estats, sigui la més escoltada i la més negociada. Ara, però, a nivell diplomàtic i després de l'avís de diversos mandataris i institucions, com el Tribunal Penal Internacional, la ONU o la diplomàcia europea, Israel es comença a veure entre les cordes, més si Estats Units, amb relacions històriques amb l'estat jueu, comença a veure amb recel les polítiques de Netanyahu. Intentar solucions al conflicte ja de per si és una tasca monumental. Molts altres ho han intentat abans. Però si es fa palès que el que cal, amb urgència i amb totes les mesures que permeti la llei internacional, és frenar aquesta escalada de guerra injusta, desigual i inhumana. Fa masses mesos que es viu tot plegat a la Franja de Gaza. Són les 8:02. Repassem els principals titulars d'aquest dimarts 28 de maig.
La caravana, amb Joan Tri... Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Avui Espanya, ho dèiem ara, reconeixerà juntament amb Irlanda i Noruega de Palestina com a nou estat, tot i l'amenaça d'Israel.
Sí, el govern de Benjamin Netanyahu assegura que farà mal a qui li faci mal en unes declaracions adreçades directament a Espanya. De fet, aquí pocs minuts, a partir de 9:15 a.m, el president Pedro Sánchez farà una declaració institucional sobre el reconeixement palestí.
I la mateixa Espanya que enviarà a Ucraïna més de 1.000 milions d'euros en armament.
És l'acord que han tancat el president Sánchez i el seu homòleg ucraïnès en la segona una visita que fa Vladimir Zelensky des que va esclatar la guerra aquí a Espanya. Entitats socials com Fundipau han criticat aquesta entesa.
I atenció, perquè el 17 de juny està previst que arrenqui el judici de la violació d'Igualada la nit de la Castanyada del 2021. El procés buscarà la garantia màxima de la privacitat i el benestar de la víctima.
Els magistrats de l'Audiència de Barcelona han posat diverses mesures similars a les que hi va haver durant el judici contra Dani Alves. De fet, és el primer gran cas de la Unitat Central d'Agressions Sexuals dels Mossos d'Esquadra.
I el sector del taxi es mobilitzarà aquest matí per Barcelona per protestar contra les amenaces de les VTC.
Elite Taxi ha proposat paralitzar el trànsit del centre de la capital catalana. Serà entre les 10 i la 1 del migdia amb una marxa de vehicles que arrencarà a les Torres Venecianes.
En plan esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Hansi Flick arriba avui a Barcelona per convertir-se en nou entrenador del Barça.
Un cop liquidats els contractes de Xavi Hernández i tot el seu equip tècnic, avui el club anunciarà oficialment el fitxatge de l'entrenador alemany que signarà per dues temporades.
I a l'equip femení, Aitana Bonmatí és la millor jugadora de la Champions.
La futbolista catalana no es cansa de recollir premis individuals. A banda de fer-se amb l'MVP de la final de dissabte, la UEFA l'ha escollit millor jugadora de la competició, on ha tancat amb 6 gols i 6 assistències.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens explicaràs avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem d'una nova plaga de paparres que s'ha detectat a 8 comarques de tot Catalunya. Després explicarem l'alerta alimentària dels cereals Cornflakes Cocoa de la marca Kellogg's, que ja s'han retirat del mercat, i al final l'escoltarem l'Anna del Rei, que actuarà divendres al Primavera Sound.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 4 minuts i mig que passen de les 8 del matí, abans temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, doncs, a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La situació meteorològica ens porta avui demà dos dies de molta calma amb sol a bona part de Catalunya. Ara aquest matí comencem amb la presència d'alguns núvols a les comarques de Barcelona, comarques de Girona, amb una mica de fresca, especialment cap a l'interior, també cap al prelitoral, encara és necessària la roba d'abric, però en canvi a migdia avui farà una mica més de calor perquè les temperatures màximes se situaran entre els 24 i els 29 graus i puntualment poden arribar fins als 30 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida, també cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, un dia que en alguns punts del país ens recordarà plenament l'ambient de ple estiu al centre del dia. A partir de migdia creixeran nuvolades a les comarques del Pirineu i aquesta tarda cap a la zona del Ripollès poden deixar escapar alguna gota. La resta del Pirineu creixeran núvols, però al principi sense precipitacions. I tot el que hem explicat per avui també és vàlid de cara a demà dimecres. Serà sobretot ja de cara a dijous, quan la situació començarà a canviar amb més inestabilitat, que a les tardes ens portarà ruixats una miqueta més extensos a les comarques del Pirineu. Per tant, avui demà encara pot ploure una mica, però molt poca cosa, i seran dies de calor. A partir de dijous les temperatures tornen a baixar una mica.
Gràcies, Jordi. També volem saber l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, Matí. Amb diverses incidències destacables. La primera és un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí, que talla un carril i provoca 9 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona. Aquesta incidència se li suma també la retenció a la mateixa via, al tram de Pallejà, i també afecta la B23, que ja ha acumulat 7 quilòmetres des del Papiol. També la P7 es talla un carril per un accident entre Granollers i Montornès i provoca un quilòmetre d'aturades intermitents en sentit sud. Davant d'aquestes incidències, retencions a la C58, 2 quilòmetres de lentitud al tram de Montcada, també a Sant Quirze, i 4 quilòmetres sortint de Barcelona al tram de Ripollet. A la P7 també hi ha densitat en un tram de 3 quilòmetres a l'arribada del Nus del Papiol, com també a Barberà, i a la C16 regula el trànsit, com sempre, a la ronda 6 quilòmetres de lentitud, a la ronda litoral des de Sant Adrià i a la ronda de dalt són 2 quilòmetres de Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i 4 cap a Llobregat, a la mateixa direcció des de Nou Barris. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé. Ben tornat, eh?
Bé, a tot gràcies per portar el timó del vaixell.
No, home, no, com ahir. És un plaer. Jo m'ho passo pipa, ja ho saps.
Que bé. Que bé, que ens ho passem bé fent ràdio.
O sigui, a més, et dic una cosa. Clar, els dies aquells que vas estar malalt vas fer dimecres, dijous i divendres, i em faltava un dilluns, em falta un dimarts per tastar.
Et falta un dimarts encara?
Em falta un dimarts per tastar. Però el dilluns va estar molt bé perquè vaig compartir amb Xavi Pastor,
ja
amb la gent de l'equip SER, i aquests no es coneixien a Antena, i la veritat és que tothom estupendo, tothom molt
Xavi
maco.
Xavi Pastor bé o et va proposar un pols?
No. Va estar... De fet, com tenien un convidat, va parlar poc. Vaig trobar que parlava poc. Però va fer moltes fotos, estava com molt emocionat.
Grava molt, la tecnologia li grava molt.
Doncs escolta, fotos a dojo, una cosa... En fi,
a part de Xavi Pastor, a qui li donem el bon dia avui?
Doncs bon dia a un nou tipus de turistes, el que necessitem, amics oients, que venen cap a Barcelona, els turistes esportius. El carrer, eh?
Sí.
Que està aquí a prop. Sembla ser que existeix una atracció pels esdeveniments esportius celebrats a Catalunya entre ciutadans provinents d'arreu del món, una motivació que va més enllà dels clubs més mediàtics i que els porta fins i tot a condicionar els seus desplaçaments i vacances. Ha nascut, amic Joan, el turisme esportiu. Estem d'enhorabona. Hi ha gent que va a fer turisme aprofitant que vol veure el Barça o un partit de tennis o la Fórmula 1, i també hi ha la gent que ve a participar d'un esdeveniment esportiu a nivell amateur. I no sempre busquen l'esport d'elit, com et deia. Des del Club Esportiu Europa, per exemple, expliquen que hi ha turistes que venen expressament per veure els partits d'aquest equip del barri de Gràcia, imagina't. Algunes agències de viatge ofereixen a aquests turistes entrades que combinen l'accés al partit amb l'acompanyament per part de seguidors locals per viure com una experiència immersiva. Vinc aquí a ser fan de l'Europa o del Sant Andreu, del que sigui. Doncs res, benvinguts. Bon dia, turistes esportius.
Aquí estem.
Que esteu
aquí estem.
Sí.
Per cert, parlant d'atraccions, recordes que...
Sí?
Volíem enviar la Giró a una nova atracció.
Ah, clar, a la caïda lliure, al... Com es deia? Merlín.
Merlín
del Tibidabo.
Del Tibidabo,
I què? Com va això?
No, només per dir-te que diumenge, aquest proper diumenge...
Ja s'inaugura?
Jo vaig al Tibidabo.
Ah, tu vas al Tibidabo? Aquest diumenge vas al Tibidabo, Joan. La teva vida, eh? Quina vida tens més emocionant.
Una vida emocionantíssima.
Molt bé, molt bé. Sí, et recomano que...
Tinc un cosinet que no hi ha mai pobret.
No, no, ui.
Ja
s'ho passarà pipa.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Una abraçada al Francesc, per cert. Va. Mira, ja que el tenim
perfecte.
Aquí.
Perfecte.
Vitamines, avui,
bueno,
per aquí.
Jo crec que una mica de vitamines per al nostre alcalde, estem molt centralistes avui, com tantes vegades, el nostre alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Mare, 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 Barcelona. Ella tiene poder, Barcelona. Ja sabem, que Jaume Collboni va rebre les campiones de la Champions diumenge i l'equip el va obsequiar amb una samarreta del Barça amb el seu nom a l'esquena. I que en el moment aquell que estaven posant pels fotògrafs i la sostenia l'Alexia, la capitana, la porta, el mariscal i el mateix, el propi Collboni, doncs li va treure de les mans la samarreta a Alexia, una mica així com ignorant-la, podríem dir-ho així.
Sí, sí, sí,
aquestes
sí,
coses
sí.
Del Collboni. Clar, aquest gest ha estat molt criticat a les xarxes, molt, 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 molt criticat i molt comentat també als mitjans, i ahir va fer un post, l'alcalde, a X, de disculpa, diu així: ha estat un honor compartir aquest cap de setmana amb les campiones de la Champions League a Barcelona i a Bilbao. Tot el protagonisme ha de ser per unes dones que ja fa molt temps que estan fent història. Les meves disculpes a Alexia Putellas, sempre al costat de la igualtat, el feminisme i l'esport femení, sempre al vostre costat, Barça femení. Bueno, aquestes són les disculpes. El guai és llegir les respostes a aquell tuit.
Ai.
Hi ha moltes... És que hi ha moltes irradiables.
Ja, m'imagino.
Hi ha una que m'agrada molt, que diu...
És Twitter.
T'has quedat una mica curt, jo t'ho arreglo. I li posa el que hauria d'haver dit.
Ai.
Que no diré.
No.
Perquè conté...
No cal, no cal.
Conté paraules més 18, val?
Val.
Llavors, però en fi, que vitamines per ell, perquè tot i que s'ha disculpat, no, igual no cola massa.
Igual no cola massa. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, aquí he hagut justament de transitar en cotxe per la Rambla de Barcelona. És molt més que allò que es veu. La Rambla és mucho más de lo que ve. Arriba l'estiu.
La Rambla és mucho más de lo que
ves. De lo que
ves.
La Rambla és mucho más de lo que ves.
El poeta.
Poesia lírica d'alt nivell en aquesta rumbeta dedicada a les Rambles. Ojut, perquè arriba l'estiu i, evidentment, sí, Barcelona es torna a plenar no només de turistes esportius, sinó d'obres. Obres. Són els dos clàssics de l'estiu. Quan estàs mort de calor i no saps què fer, doncs Barcelona és intransitable. Sort que molta gent també marxa i, com a mínim, a l'agost sembla una ciutat una mica més potable. Total, que els vehicles podran travessar la Rambla de Barcelona de costat a costat a partir del 17 de juny i durant almenys 10 mesos, ho hem conegut ahir. Serà causa d'aquestes obres de remodelació del passeig que obligaran a tancar la calçada del costat Besòs i deixaran només operativa la del costat Llobregat, però en tan sols es podrà circular en sentit ascendent mentre durin els treballs. Justament per això, aquest mateix dimarts començaven aquestes feines per habilitar 5 passos que permetin als vehicles travessar la Rambla del Gòtic cap al Raval, amb la idea de facilitar el pas dels veïns, vehicles d'emergència i transportistes. Els transportistes són molts. En els pròxims dies es refarà aquest paviment i començaran les obres. Els canvis afectaran de ple els milers de vehicles que fins ara baixaven per la Rambla. Es calcula que entre 4.000 i 9.300 cada dia. Cada dia passen gairebé, bueno, en aquest barem, 4.000 o 9.300 cada dia, segons el tram. I en paraules del regidor de Ciutat Vella, Albert Valle, la que comença ara és la fase crítica de les obres. 10 mesets de fase crítica.
Mare Déu.
Per tant, ànims, conductors, que passeu per les Rambles, que és mucho más de lo que ves.
Jo tinc dos hobbies, Rafa.
Ah,
no sé si els
tu tens molts hobbies. A veure,
sí.
Explica'm quins dels dos.
En tinc dos, que és que quan quedo amb gent que no és de Barcelona,
oh,
i sé que no és de Barcelona,
sí,
primer els dic de quedar a banda mar o banda muntanya.
Ah, i...
Si veig que se n'en surten, per pena meva,
sí,
aleshores començo a quedar o al costat Llobregat o al costat
Besòs. Clar.
I d'aquí sí, se'n surten menys.
Ja, home, clar, perquè d'aquí no em sortiria ni jo. Hauria de mirar-lo al mapa, si em dius. Muntanya i mar, fins aquí més o menys arribo. Però Besòs i Llobregat, jo dic...
Sí.
Què m'estan dient? Vale. Molt bé. Ai, Joan, avui a terra ens ho deia el Toscano, eh? A Barcelona, el flamant nou fitxatge del primer equip del Barça, l'alemany Hansi Flick. De moment, no s'ha pronunciat ni ha dit res públicament respecte al seu fitxatge, però Radio Estel ha pogut parlar amb ell. Ep. I tenim declaracions exclusives. I se li entén tot, eh?
Sí, ja?
Se li entén tot, amb poques paraules, clar, directe, missatge contundent, difícil no emocionar-se ni il·lusionar-se amb aquest claríssim missatge de Hansi Flick.
Ja, wir sind uns erfreuen an dem Spiel und es, wir wissen aber alle, und das ist aber auch in der Kabine zu, aber man hat natürlich noch einiges vor der Brust und das nächste Spiel ist schon da und wir alle wissen, wie schnell das es im Fußball gehen kann, deswegen geht es auch da wieder.
La Caravana, l'informatiu.
Gairebé un minut que passa d'un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que, precisament un dia com avui, Espanya reconeixerà juntament amb Irlanda i Noruega Palestina com a nou estat, tot i l'amenaça d'Israel, Júlia.
Sí, el titular d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha reivindicat aquest dilluns que el reconeixement és de justícia per al poble palestí, mentre que l'irlandès Miquel Martín ha defensat que el reconeixement permetrà obrir negociacions entre dos estats sobirans. El noruec Espen Garth Eide ha dit que es tracta d'una peça en el trencament closques per portar la pau al Pròxim Orient. La decisió està previst que tiri endavant, tot i l'amenaça d'Israel contra Espanya. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que farà mal a qui li faci mal en unes declaracions adreçades directament a Espanya. L'amenaça l'ha verbalitzat el ministre d'Exteriors israelià, que ha advertit l'executiu espanyol que els temps de la Inquisició s'han acabat i que no es quedaran de braços plegats durant un govern que premia el terror.
Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, diu que l'atac que ha matat desenes de persones a la ciutat de Rafah, al sud de Gaza, aquest diumenge, ha estat un tràgic accident.
En un discurs davant del Parlament, assegura que Israel ja està investigant l'atac d'aquesta nit de diumenge i el govern està aclarint les morts dels civils que, segons ha dit, no van ser intencionats. Recordem que l'atac ha estat un dels més mortífers de la guerra i ha deixat vora una cinquantena de morts, elevant per sobre dels 36.000 els palestins morts des de que es va intensificar el conflicte. Un atac que arribava després que Hamas llancés una desena de míssils contra Tel Aviv, majoritàriament interceptats, i que no deixaven víctimes.
Davant d'aquests bombardejos, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han acordat reiterar la demanda del govern d'Israel perquè acati les ordres del Tribunal Internacional de Justícia, que la setmana passada exigia aturar immediatament la incursió militar a Rafah.
El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ho ha dit en roda de premsa després de la cimera amb els representants europeus, durant la qual també s'ha acordat reclamar a Benjamin Netanyahu que acabi amb la congelació de béns de l'autoritat palestina i que deixi de considerar l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins una organització terrorista, així com que deixi treballar l'organització de l'ONU en territori palestí.
I desenes de manifestants s'han concentrat aquest dilluns a la tarda davant la seu de Barcelona de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia, per protestar precisament pels atacs d'Israel a Palestina. Els assistents a l'acte responien a una crida de la coalició d'entitats de la societat civil catalana en suport de la causa palestina, prou complicitat amb Israel.
I durant l'acte s'ha exhibit una bandera palestina de grans dimensions i s'han cridat consignes com ara des del riu fins al mar, Palestina avançarà o boicota Israel.
I un dels assistents a aquesta manifestació era el candidat dels comuns, el nou Jota, Jaume Asens, que ha demanat als socialistes i Esquerra Republicana que trenquin relacions amb Israel, a Catalunya i a l'Estat després dels nous atacs.
I aquells partits que encara tenen dubtes, com a Partit Socialista o Esquerra Republicana, els demanem que assumin aquest reclam de la societat civil organitzada, perquè o s'està amb els drets humans o s'està amb Israel i el genocidi. No hi ha mitges tintes. I la Cort Penal Internacional ha marcat el camí.
En les mateixes declaracions, Asens ha reclamat al govern espanyol que s'assumi a Sud-àfrica i insti al Tribunal Internacional de Justícia a ordenar l'aturada de l'ofensiva Rafah.
Conflicte del Pròxim Orient a banda, Espanya enviarà a Ucraïna més de 1.000 milions d'euros en armament. És l'acord que han tancat el president Pedro Sánchez i el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky aquest dilluns a Madrid.
És una xifra sense precedents. L'ajuda militar espanyola a Ucraïna o a qualsevol altre país inclou subministraments que van des de míssils Patriot a carros de combat Leopard, així com una àmplia gamma de productes de defensa espanyols. Aquest nou paquet d'ajuda inclou el lliurament d'un segon lot de míssils antiaeris Patriot que se sumaran a la desena que ja es van enviar el passat mes d'abril. En total, el Ministeri de Defensa haurà facilitat a Ucraïna una dotzena d'aquests míssils antiaeris capaços d'interceptar els míssils de creuer amb què Rússia està destruint centres neuràlgics i infraestructures en territori ucraïnès. El cost de cada Patriot ronda els 2 milions d'euros. I a banda, també es lliuraran, com dèiem, 19 tancs Leopard de segona, que s'afegiran als 10 carros de combat que Espanya els va subministrar justament ara fa un any.
I després d'aquest anunci, Sumar reclama al PSOE portar al Congrés l'enviament d'armes a Ucraïna perquè hi hagi un debat amb els partits i se sotmeti a votació.
Així ho ha dit aquest dilluns el portaveu de la formació, Ernest Urtasun, que ha criticat l'opacitat de l'acord i que estiria endavant sense que hi hagi un debat. Urtasun ha defensat que sigui el mateix Congrés dels Diputats qui ho valori amb tota la informació quin és el grau de l'acord. I de la seva banda, el president espanyol Pedro Sánchez ha recordat a Urtasun que l'acord de 1.000 milions en ajut militar que ha signat amb el president ucraïnès Zelensky no té per què passar pel Congrés.
Es un memorándum de entendimiento. No es necesario pasarlo por el Congreso de los Diputados. No es un tratado internacional. Es un memorándum de entendimiento.
En tot cas, ha recordat que tant ell com els seus ministres d'Exterior i Defensa ja havien anunciat que quan Zelensky anés a l'Estat signarien aquest acord per portar la cooperació bilateral a un nou nivell.
Uns materials que fabricaran empreses espanyoles. És per això que Pedro Sánchez defensa que es tracta d'un acord que fomentarà la indústria del país.
Però no ho veuen igual des de Fundipau, l'entitat que lluita a favor del desarmament i la no violència per resoldre els conflictes. En una entrevista a l'Estel Migdia d'aquesta casa, el president de l'entitat, Enric Mas Llorenç, denuncia el paper que juga l'Estat espanyol al mercat mundial d'armes.
I Espanya és dels principals venedors d'armaments del món. No estic parlant d'una llista de 100 i escaig països que estigui per la meitat. No, està en el top 10. Fins i tot hi ha xifres ara en aquest moment que diuen que estem en els primers països venedors d'armament. Per tant, una vergonya i una pressió que se'ns fa a tot nivell complicada de fins i tot conviure amb ella.
Mas Llorenç insisteix que l'única via per acabar amb la guerra d'Ucraïna és el diàleg i també la diplomàcia, i recorda els interessos d'empreses d'armaments, bancs i fons d'inversió que fan negoci amb la venda d'armes que costen centenars de milers de vides cada any arreu del món.
Un enviament que es fa en un moment especialment delicat per Ucraïna, ho ha dit així el politòleg expert en l'espai postsoviètic Abel Riu en declaracions en aquest mateix programa.
Ara, per una qüestió relacionada amb un important desequilibri de forces que es produeix tant pel que fa a la quantitat de tropa mobilitzada disponible per part de russos i per part d'ucraïnesos i a la quantitat d'armament i sobretot de municions d'artilleria disponible per part d'uns i altres, doncs segurament en aquests moments la situació per les forces ucraïnes és especialment desfavorable i...
I continuem amb més qüestions perquè ja hi ha data pel judici de l'agressió sexual d'Igualada. El 17 de juny està previst que comenci la vista per un procés que buscarà garantir al màxim la privacitat i el benestar de la víctima. Els magistrats de l'Audiència de Barcelona han posat diverses mesures similars a les que hi va haver durant el judici contra Dani Alves. És el primer gran cas de la Unitat Central d'Agressions Sexuals dels Mossos d'Esquadra.
I com ja va passar durant el judici de l'agressió sexual que va cometre el futbolista ex blaugrana Dani Alves, en aquest procés, la víctima també declararà porta tancada. De fet, per evitar que tingui contacte amb el sospitós, els magistrats ja han acordat que ho faci des d'una altra sala i tribunal i acusat ho seguiran per videoconferència. Tampoc es podrà reproduir cap imatge ni so d'ella ni de la seva família per evitar que siguin identificats. L'Audiència de Barcelona ja preveu que hi haurà una àmplia cobertura mediàtica pel judici. Es tracta de la brutal agressió que va patir una noia la nit de la Castanyada del 2021 a Igualada. A més de l'agressió sexual, el principal sospitós va apallissar-la, la va deixar a punt de morir. En un primer moment, la noia va quedar en coma i, de fet, va tardar a despertar-se i a recordar el que havia passat aquella nit. Després d'una intensa investigació, els Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar el principal sospitós. La policia catalana el va detenir mig any després, l'abril del 2022, i des de llavors el noi que hauria comès, com dèiem, aquesta agressió, tenia 21 anys, està en presó provisional. Poc després es va saber que tenia antecedents per agressions sexuals que havia comès quan era menor d'edat. La fiscalia li demana 45 anys de presó per assaltar la noia, agredir-la sexualment amb molta violència i després intentar matar-la i deixar-la abandonada. El 17 de juny, com dèiem, comença el judici, que està previst que s'allargui una setmana.
I parlem avui també de mobilitat, perquè el sector del taxi es mobilitzarà aquest dimarts per Barcelona per protestar contra les amenaces de les BTC. Elite Taxi ha proposat paralitzar el trànsit del centre de la capital catalana entre les 10 i la 1 del migdia amb una marxa de vehicles que arrencarà les Torres Venecianes.
La principal demanda per part dels taxistes és que el govern agilitzi la normativa per regular les BTC. Critiquen les darreres propostes de legislació sobre el sector del taxi que els han presentat perquè temen que puguin donar peu a la creació de centenars de llicències urbanes BTC sobre la nova categoria de gran turisme que els permetran operar tot Catalunya i, per tant, també la ciutat de Barcelona. Afirmen que algunes empreses ja estarien demanant autoritzacions per operar a Tarragona, Girona i altres municipis més petits. I, d'altra banda, també protestaran contra la campanya que Cabify ha impulsat contra el sector del taxi. Fa uns dies van organitzar una vaga de maletes a les portes de l'estació de Sants per denunciar que s'hi formen cues de viatgers perquè no hi ha prou llicències de taxi i BTC. L'ITE Taxi considera que aquesta campanya menysprea el seu servei i que pretén justificar el seu desplegament no autoritzat a Barcelona i augmentar la presència mediàtica i política al sector.
8 i 25 minuts, encara pendents d'aquesta compareixença avui de Pedro Sánchez per reconeixement de l'estat palestí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I obrim també plana política, perquè quan queden 3 dies perquè s'aprovi l'amnistia al Congrés dels Diputats, Junts Lliures per Europa ha elevat a la Comissió Europea una queixa per la guia contra l'amnistia enviada per un grup de jutges a través del correu del Consell General del Poder Judicial i demana a l'executiu comunitari que intervingui davant d'aquest incident que han qualificat de greu.
En una carta dirigida a les comissàries d'Interior i Justícia, els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín assenyalen que la publicació d'aquesta guia és un pas en contra de la independència judicial i la democràcia, que va massa lluny, ho vinculen al fet que el Consell General del Poder Judicial no es renovi des de fa anys i lamenten que la mediació de la Comissió Europea per fer possible la renovació no hagi donat els seus fruits.
I qui s'ha referit a aquesta llei d'amnistia, Júlia, ha estat el comissari europeu de Treball i de Drets Socials, Nicolas Schmit, que creu que aquesta no suposa la violació de cap llei europea.
Sí, tot plegat. Després que el candidat de Ciutadans, Jordi Cañas, hagi afirmat que la Comissió Europea hauria d'avaluar si l'amnistia viola, com deies, alguns dels principis de la Unió, i d'altra banda, el candidat socialista a presidir la comissió ha aprofitat per expressar el suport de la família socialista europea al reconeixement del català com a llengua oficial, però ha recordat que el Consell ha de prendre la decisió per unanimitat i, mentrestant, ha apostat per una solució pragmàtica perquè el Parlament Europeu es pugui utilitzar el català.
I més qüestions polítiques, perquè el cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del passat 12 de maig, Pere Aragonès, ha formalitzat ja la seva renúncia a l'acte de diputat.
Ho ha fet a primera hora d'aquest matí de dilluns mitjançant un escrit presentat a la Junta Electoral. El president de la Generalitat en funcions ja va anunciar l'endemà de les eleccions catalanes que no recolliria l'acte de diputat i que, per tant, deixaria la primera línia política un cop el nou president prengués possessió del càrrec. Amb la renúncia d'Aragonès, el següent a la llista d'Esquerra per Barcelona és l'exconseller Juli Fernández, que ja ha estat diputat aquesta legislatura.
Juli Fernández, que a més de diputat serà un dels encarregats de negociar la investidura per part d'Esquerra Republicana juntament amb la secretària general adjunta, Marta Vilalta, el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i el vicesecretari general de Coordinació Interna, Oriol López, tots ells acompanyant la secretària general, Marta Rovira, que serà qui coordinarà aquestes negociacions.
Un equip negociador que ja està constituït, però segons fons dels republicans encara no hi ha agendada cap reunió per parlar de la investidura ni amb PSC ni amb Junts. A l'horitzó més pròxim hi ha la investidura del nou president del Parlament, prevista per d'aquí unes 2 setmanes, el 10 de juny.
I amb motiu de les eleccions europees, a la caravana de Ràdio Estel analitzarem el programa de tots els partits que es presenten a les eleccions perquè pugueu conèixer de primera mà les propostes que fan. Comencem amb el d'Esquerra Republicana i ens el fa Judit Caselles. Judit, molt bon dia.
Bon dia. Esquerra demana el vot per continuar pressionant perquè el català sigui oficial a Europa i perquè es reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya i de pobles afins com els cossos, els bretons i els escocesos. També aposta perquè la Unió Europea pagui el rescat de migrants en risc de morir a la Mediterrània i que es desfaci el pacte migratori que van assolir els 27 i que endureix les fronteres i les condicions per demanar asil. El programa electoral també parla de posar més mà dura per combatre la crisi climàtica. La candidata republicana, Diana Riba, parla inclús de prohibir els vols de curta durada, com poden ser els que uneixen Catalunya i Madrid, quan hi hagi una xarxa de tren alternativa que sigui eficaç.
No té sentit agafar un avió per moure 300 quilòmetres, com passa molt a Europa, perquè aquí estem mirant Madrid, que tenim a 700 quilòmetres, però quan te'n vas a Brussel·les t'estàs movent amb avió per fer 300 quilòmetres.
Esquerra també pica l'ullet als pagesos exigint que s'acabin els acords de lliure comerç amb els països que no compleixen la normativa comunitària.
Gràcies, Judit. I la portaveu adjunta del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha remarcat que les europees del 9J són crucials per posar pressió sobre els socialistes perquè convoquin eleccions generals a Espanya.
Ho ha dit des d'un col·loqui organitzat a Barcelona amb el president dels Populars a l'Ajuntament, Daniel Cirero.
Lo que tenemos que hacer es derrotar al PSOE de manera contundente en las urnas para que se vean obligados a elegir entre extinción o refundación. Y así como Felipe González, cuando volvió el Partido Socialista después de la dictadura en los años 70, rompe con el marxismo en el Congreso de Suresnes para poder aspirar a ser una fuerza hegemónica en los años 70, eso lo hace Felipe González. Un nuevo Partido Socialista tendrá que romper con el separatismo y con el guerra civilismo para poder ser una nueva forma, fuerza hegemónica.
La diputada que ha substituït a última hora el portaveu al Congrés, Miguel Tellado, ha acusat Pedro Sánchez d'impulsar el seu propi procés per anar d'una democràcia plena a una democràcia fallida.
I aquest dilluns ha començat el judici contra Miguel Frontera, l'assetjador dels exministres Irene Montero i Pablo Iglesias.
La candidata de Podem a les eleccions europees del juny ha estat molt contundent contra Frontera.
Es uno de los instigadores del acoso a Pablo, a mí y a nuestra familia durante meses en el lugar que debería ser el lugar más seguro para cualquier persona, que es su casa. Esta, como decía Pablo, es la punta de lanza de una violencia mediática y política sin precedentes contra dos ministros de Podemos y también contra una formación política para impedir los avances sociales.
31 minuts que passen de les 8 del matí, s'acaben d'obrir les portes de Moncloa, acaba de sortir el president Pedro Sánchez i parla així.
De todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina, es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz, la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Si bien no corresponde a nuestro país, a España, definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. También es esencial que Palestina vea reconocida su lugar en la comunidad internacional. El reconocimiento de Palestina como Estado es una decisión que adoptamos, o no adoptamos, mejor dicho, contra nadie, pero sí quisiera decir que por esa razón España va a seguir apoyando a Palestina. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. España, como saben, condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre, y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo. Quiero decirles que desde mañana mismo concentraremos todos nuestros esfuerzos en hacer realidad la solución de los dos estados. Y lo haremos con tres grandes prioridades. La más urgente, en primer lugar, sigue siendo poner fin a una crisis sin precedentes en la Franja de Gaza. Hago un llamamiento, una vez más, a un alto el fuego permanente, a la entrada de ayuda humanitaria y a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamas. En segundo lugar, vamos a apoyar a la Autoridad Nacional Palestina en el proceso de reformas iniciado por su nuevo gobierno. La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar de todo nuestro apoyo. Y finalmente, en tercer lugar, seguiremos impulsando la cooperación con nuestros socios árabes, que también trabajan por la paz y la prosperidad en la región. Vamos a seguir aunando esfuerzos para la convocatoria de una conferencia internacional de paz que haga realidad, de una vez por todas, la solución de los dos estados. La decisión que hoy adopta España se basa en el respeto al derecho internacional y a la defensa del orden internacional basado en reglas. Principios que nos guían siempre, sea cual sea el contexto. Tanto en Gaza, Palestina, como en Ucrania, España siempre defenderá los propósitos y los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Con el paso que hoy damos, asumimos nuestra responsabilidad en la búsqueda de la paz, de la seguridad, de la prosperidad de todos los pueblos, conforme al mandato que establece el preámbulo de la Constitución española. Pero por encima de todo, actuamos conforme a lo que se espera de un gran país como es España. Gràcies.
Doncs ja les han escoltat. Aquestes han estat les paraules del president Pedro Sánchez, del president espanyol, que ha dit que, com els altres 140 països que reconeixen el món a Palestina, Espanya també adopta aquesta decisió històrica amb una contribució, diu Pedro Sánchez, a la pau com a justícia històrica a l'Orient Mitjà. La pau passa per la solució, diu Pedro Sánchez, dels dos estats. Això sí, com seria, segons Pedro Sánchez, aquest estat? Doncs bé, amb les fronteres del 1967, és a dir, amb Gaza i Cisjordània interconnectades, diu, amb corredors fronterers a través de l'altra banda de Palestina. Una situació que diu que passa per estar en contra de Hamas, que titlla de grup terrorista. Demà mateix concentraran, diu, esforços per posar sobre la taula aquesta pau amb tres punts bàsics. El primer, demanar un alto el foc i l'alliberament d'hostatges israelians. El segon, el recolzament a l'autoritat palestina. I el tercer, la creació d'una conferència internacional per la pau, que té com a gran repte a l'estat espanyol, un repte que ha dit amb total respecte al dret internacional. Nosaltres que continuem amb més informació. I canviem radicalment de qüestió. Alerta als veïns del Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos, perquè demà tornaran a sentir això. I és que dimecres es farà un simulacre, un nou simulacre. Protecció Civil farà sonar 50 sirenes per avisar de risc químic. També s'enviaran alertes als mòbils de la gent que estigui en aquesta zona, la més poblada del país, Júlia.
Sí, començarà a les 10 del matí. Les sirenes sonaran en 22 municipis. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ha remarcat que l'objectiu de la prova és conscienciar la població i recordar què ha de fer la gent en cas de risc químic.
Iniciem un camí que ens ha de portar, doncs, a una major sensibilització al risc químic a les comarques de Barcelona, que és un dels objectius que ens marquem des de la Direcció General de Protecció Civil de cara als propers anys, i és que hi hagi una major conscienciació del risc químic en aquests municipis de l'entorn de Barcelona, de com hem d'actuar amb aquest confinament en cas d'una emergència química.
I coincidint amb el simulacre Sant Boi de Llobregat, es faran diverses proves de confinament. Aquest municipi és, de fet, un dels que concentra més població en zona de risc químic, i per això es vol comprovar que la gent està preparada i sap què ha de fer en cas d'un accident real.
I en plana econòmica, Nestlé ha anunciat que invertirà 22 milions d'euros per instal·lar una caldera de biomassa a la fàbrica de cafè que té a Girona. La companyia preveu que l'aparell comenci a funcionar d'aquí un any.
I és que ara mateix Nestlé ja té una caldera d'aquest tipus funcionant a la fàbrica de Girona, una planta que dona feina a més de 870 persones i que l'any passat va produir més de 52.000 tones de cafè. Jordi Llach, director general de Nestlé a Espanya, ha reivindicat la importància de la fàbrica per la multinacional.
La fábrica de Girona está en constante crecimiento y lo que sí he comentado es que prácticamente el 90% de lo que producimos es para otros países. Lo cual quiere decir que es una fábrica puntera para el grupo en el mundo.
Per això es farà aquesta inversió, per reduir les emissions i millorar la sostenibilitat de la fàbrica. Llach també ha explicat que la sequera els ha obligat a reduir el consum d'aigua en algunes de les seves factories, però això no els ha suposat cap mena de problema. De fet, ha reivindicat que hi ha plantes on l'estalvi d'aigua és superior al que marquen les restriccions per sequera.
I encara parlant de la sequera, les pluges de les darreres setmanes han provocat que les reserves d'aigua als 5 pantans del sistema Ter-Llobregat hagin superat ja de mitjana aquest diumenge el 30% de la seva capacitat, amb 184 hectòmetres cúbics acumulats.
Els embassaments que abasteixen l'àrea metropolitana de Barcelona i part de Girona segueixen rebent aigua de les capçaleres i si es compara amb 3 dies enrere, el guany és de més de 5 hectòmetres. La Vall segueix apropant-se al 50% i també torna a incrementar el pantà de Sau, ara ja és el 26%. Pel que fa al conjunt dels embassaments de les conques internes, s'apropen al 29% de la seva capacitat, superant ja els 200 hectòmetres cúbics d'aigua embassada, un volum d'aigua que no es registrava des del 20 de juliol de l'any passat.
Per cert, que el Tribunal Suprem ha estimat el recurs de cassació presentat per l'Ajuntament de Barcelona contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va anul·lar la taxa de recollida d'escombraries aprovada pel consistori el febrer del 2020.
Un tribut que es cobrava el rebut de l'aigua i Aigües de Barcelona va recórrer la resolució del govern local. Ara el Tribunal ha valorat que existeix una correlació positiva entre el consum d'aigua i generació de residus i ha considerat raonable fer servir aquest criteri per definir una part de la taxa.
I els vehicles tornaran a creuar la Rambla de Barcelona de costat a costat a partir del proper 17 de juny i durant almenys 10 mesos. Serà a causa de les obres de remodelació del passeig que eliminaran el sentit de pujada pel costat Besòs i convertiran el sentit de baixada del costat Llobregat en ascendent.
Els treballs previs per habilitar els 5 passos del Gòtic cap al Raval comencen avui mateix, dimarts. En parla la tinenta d'alcalde de la ciutat, Laia Bonet.
El que es fa a partir de demà és preparar aquests passos que garantiran que des del Gòtic es pugui creuar la Rambla i poder agafar el sentit ascendent cap a Plaça Catalunya. Perquè, recordo, que és el que comentàvem, que el primer tram de les obres, la primera fase de les obres, és els 10 primers mesos, s'entoma la banda del Gòtic.
Es refarà el paviment actual per marcar el pas de vehicles, es posaran semàfors i es col·locaran barreres perquè els vianants siguin conscients del trànsit que creuarà el passeig. Unes obres que costaran uns 55 milions d'euros i acabaran previsiblement el febrer del 2027, poc abans de les municipals.
I la Junta del Consell Interuniversitari ha aprovat un acord que estableix que tots els aspirants a mestre hauran de superar les proves d'aptitud personal, les PAP, per poder passar a segon curs dels graus d'educació infantil o primària.
Fins fa poc totes les universitats exigien la superació de les proves per accedir als graus, però 4 universitats privades s'hi van desmarcar. S'ha arribat a un acord perquè aquestes proves s'hagin d'aprovar obligatòriament, almenys durant el primer curs. Les universitats públiques i també la UOC, però les seguiran demanant com a condició per poder cursar els graus d'educació infantil i primària.
I en salut, l'Associació contra el Càncer de Barcelona alerta que els cigarrets electrònics suposen en molts casos la porta d'entrada al tabac i indica que la meitat dels joves estudiants d'entre els 14 i els 18 anys els ha provat almenys alguna vegada a la vida.
Aquesta és una de les dades que recull l'enquesta Estudis del 2023 de Sanitat i que l'associació destaca en un comunicat amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que serà aquest 31 de maig. L'Associació contra el Càncer també fa una crida a institucions i col·lectius a sumar-se a l'aliança del moviment sense tabac per a una generació lliure de fum el 2030.
I una nova eina desenvolupada per l'Hospital de Bellvitge permet detectar en temps real el risc de patir un nou atac de cor als pacients que sobreviuen a un infart agut de miocardi. La nova aplicació permet identificar aquells pacients amb major risc i anticipar-se a possibles complicacions amb intervencions preventives més eficaces.
I és que fins ara, si el pacient no contactava de forma proactiva, l'equip mèdic no s'assabentava de les incidències de salut més enllà de les visites que feia de seguiment. I amb aquesta nova eina, els metges ara podran saber què està passant en el moment, fer intervencions educatives, específiques, individualitzades i millorar també els resultats a llarg termini. Aquest panell de control s'ha desenvolupat durant mesos amb el treball conjunt de clínics i enginyers especialitzats en l'ús intel·ligent de dades. Artemis es presentarà al Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia d'aquest dijous i els seus impulsors esperen que generi interès i serveixi també com a model per a futures iniciatives en aquest camp.
I avancem amb més qüestions perquè familiars, treballadors i usuaris de la residència de la gent gran de Reus han lliurat aquest dilluns 11.000 firmes a l'Ajuntament. Reclamen que s'aturi el trasllat dels residents cap a altres centres del municipi o cap a la residència de la Mercè de Tarragona, així com dels empleats.
I també denuncien que el govern està pressionant a les famílies perquè triïn un nou centre. Des del comitè d'empresa de la residència reclamen més transparència al govern, ja que, tot i les seves demandes, no els han entregat cap documentació sobre el projecte d'execució de les obres per reformar el centre ni el seu calendari. És Carmen Meses, treballadora del centre.
Ens estan pressionant a les famílies perquè escollin sí o sí, perquè marxin sí o sí. Llavors, el govern que ha fet? Això, pressionar, fins a arribar a aquest punt. Fer que els avis ja estiguin marxant, fer que els treballadors ja estiguin desplaçats i fer que la residència tanqui sí o sí. El que volem preguntar, i ho hem preguntat des d'un principi i mai n'hem tingut resposta, és on és el projecte d'obres? On és el calendari d'execució de les obres?
Fins ara ja han marxat 8 usuaris i la majoria d'ells han optat per residències privades de la capital del Baix Camp.
I els jutjats de Terrassa, des d'ahir s'està jutjant una desena d'activistes feministes. Estan acusades de desordres públics per tallar les vies dels ferrocarrils de la Generalitat a Sant Cugat del Vallès durant la vaga feminista. Els fets van passar el 8 de març del 2018, fa més de 6 anys.
La fiscalia els demana 3 anys de presó i una multa de més de 26.000 euros pels danys i perjudicis que van provocar la companyia de trens, que va haver d'interrompre el servei. Maria García és la portaveu del col·lectiu que dona suport a les acusades. Defineix el cas com un judici de la vergonya contra la lluita feminista.
Ens jutgen per exercir el dret a vaga. Ens jutgen per feministes, per militants compromeses, per lluitar contra un sistema explotador i injust. Avui tenim un judici que és polític, perquè la política és el que es fa als carrers amb les companyes i amb les veïnes. I és això, precisament, el que més temen, que ens organitzem plegades. Però nosaltres sabem que lluitar per un món just i exercir el dret a la protesta de forma col·lectiva no és delicte.
Ahir es va celebrar la primera sessió del judici en què van declarar les acusades. Només van respondre a les preguntes de les seves advocades, que els hi van demanar que expliquessin com van viure aquella jornada. Les lletrades demanen l'absolució i asseguren que amb aquest judici s'està perseguint el dret a protesta.
I encara us expliquem que l'Audiència de Girona absol l'acusat que s'enfronta a 6 anys de presó per agredir sexualment una dona en un pis d'Olot quan estava sota els efectes de l'alcohol i drogues el 21 de desembre del 2019.
La sentència conclou que no s'ha provat que les relacions sexuals fossin sense el consentiment de la víctima o que el processat s'aprofités d'un estat d'inconsciència o de pèrdua del sentit de la realitat de la dona. El tribunal exposa que no ha comptat amb cap prova clara i definitiva com hauria estat que les restes del semen trobat a la víctima fossin de l'acusat. Al judici, l'advocat de la defensa, Carles Monguilot, va al·legar que no hi va haver coincidència, tot i que prèviament havien extret l'ADN al processat en una altra causa per un presumpte robatori.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
47 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
M'ha aparegut Xavi Toscano amb 80 anys. Xavi, tot bé?
Sí, tot bé.
Val.
Fet de...
Expliquem-ho, que s'ha baixat les ulleres per llegir i m'ha fet molta gràcia.
Estava baixant-me les ulleres per llegir el mòbil.
Ja està.
Estava enyorant a ma mare i he llegit el mòbil com ma mare.
Cadascú fa el que pot, amb el que té. Va, l'alemany Hansi Flick arriba aquest matí a Barcelona per convertir-se en l'entrenador del primer equip del Barça les dues properes temporades.
Així és, l'alemany de 59 anys havia d'arribar aquest dilluns per signar el contracte, però el club la preferia abans liquidar els contractes de Xavi Hernández i de tot el seu staff tècnic, que tenien signada, recordem, una temporada més de feina. Està previst, doncs, que el club faci oficial avui el fitxatge de Flick i que anunciï dia i hora de presentació oficial, que podria ser demà dimecres, a tot estirat dijous. Flick ho té tot acordat amb el Barça, en problemes econòmics i a partir d'ara s'haurà de posar colze a colze amb Deco per planificar la propera temporada i decidir altes i baixes de jugadors.
I paral·lelament, Aitana Bonmatí és la millor jugadora d'aquesta edició de la Champions.
La futbolista de Sant Pere de Ribes ha rebut aquest reconeixement per segona temporada consecutiva i és que, a més, s'ha endut el premi també de millor jugadora de la final, que es va jugar dissabte. La migcampista catalana, actual pilota d'or, ha acabat la Champions amb 6 gols i 6 assistències.
Una Aitana que ja s'ha posat a treballar amb la selecció espanyola femenina de cara als partits de classificació per l'Eurocopa de l'any que ve.
I com és habitual, el gruix de la convocatòria de Marta Tomé per aquesta convocatòria de la selecció espanyola la formen jugadores del Barça. Aquesta vegada no hi serà, però, Olga Carmona, jugadora del Real Madrid i puntal d'aquesta selecció, que pateix unes molèsties i que serà substituïda per l'exblaurana Leila Ouahabi, actualment jugadora del Manchester City. El combinat espanyol, recordem, jugar contra Dinamarca, dos duels decisius per ser a l'Eurocopa. El primer duel serà divendres a Dinamarca i el segon dimarts a Tenerife, per tant, d'aquí una setmana.
I a tot això, els futbolistes del Barça, Pau Cubarsí i Fermín, i el migcampista del Girona, Aleix García, jugaran l'Eurocopa amb la selecció espanyola de futbol.
Sí, també la jugaran Pedri, Ferran Torres i Lamine Yamal com a jugadors del Barça. D'altra banda, De La Fuente també ha convocat a Nacho, Joselu i Carvajal com a jugadors del Real Madrid. Aquests jugadors disputaran els dos amistosos de preparació per a l'Eurocopa, que serà el dia 5 de juny contra Andorra, i el dia 9 jugaran un altre amistós contra Irlanda del Nord. Després, el seleccionador haurà de descartar 3 d'aquests 29 jugadors que ha convocat ara, perquè a l'Eurocopa, recordem, només hi poden anar 26 futbolistes. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, explicava com s'ha guiat per fer la tria de jugadors.
No és solo esos datos objetivos que pudieran invitarnos en muchas ocasiones a hacer una primera visión, una primera lista. Insisto, hay otro tipo de datos, como son escenarios que hay que contemplar, que se van a dar en los partidos y tener especialistas, etcétera, etcétera. Y bajo nuestro punto de vista, creo que hemos escogido a día de hoy a los mejores.
La selecció espanyola que debutarà en aquesta Eurocopa d'Alemanya contra Croàcia el dia 14 de juny.
En canvi, bones notícies, Xavi, per l'Espanyol, després que Keydi Baré no vagi convocat amb la seva selecció.
Sí, això vol dir que el migcampista podrà disputar els play-offs d'ascens a primera divisió que juguen durant les mateixes dates que l'Eurocopa. El futbolista albanès encadena 2 partits com a titular a l'Espanyol, oferint un bon rendiment, sobretot en l'últim duel que es va jugar contra l'Amore Vieta aquest passat cap de setmana, quan va ser dels millors jugadors del mig del camp perico. L'Espanyol està pendent ara de la llista de convocats que doni dijous Dinamarca per saber si podrà comptar o no per aquests play-offs amb el seu principal golejador, Martin Braithwaite.
I en futbol sala, el Barça s'haurà de jugar el passi a les semifinals de la Lliga amb un tercer partit que jugarà al Palau aquest dijous.
El Manzanares ha superat els blaugranes per 5-4 aquesta nit en un duel que s'ha disputat a la seva pista. El Barça ha tingut l'oportunitat per sentenciar l'eliminatòria, però la intensitat dels manxecs els ha acabat condemnant. Després d'un partit en què l'intercanvi de cops ha estat constant, Puigvert ha avançat als culers als 6 minuts pel final. Malauradament, però, un minut fatídic amb gols de Daniel i Cortés han pogut capgirar el marcador i ha evitat el triomf blaugrana. El partit decisiu es jugarà dijous a 2:15 de vespre al Palau.
En tenis, Rafa Nadal cau eliminat a primera ronda del Roland Garros en perdre en 3 sets contra l'alemany Alexander Zverev, número 4 del món.
El manacorí ho tenia bastant complicat en haver-se d'enfrontar un dels jugadors més en forma del moment en el circuit ATP i que venia de guanyar, recordem, el Masters 1000 de Roma. Finalment, el partit s'ha resolt per un 3-0 a favor d'Esverev, 6-3, 7-6, 6-3. Avui debuta a París el número 1 del món i defensor de títol, Novak Djokovic, que juga contra el francès Herbert, número 142 de l'ATP. I en el quadre femení també debuta avui Paula Badosa, aquí a Roland Garros, que tindrà com arribar a la primera ronda a la britànica Cathy Walter, número 28 del rànquing.
I acabem amb un apunt de bàsquet, primer fitxatge de la penya per la propera temporada.
Es tracta de Van der Barts, a base neerlandès, que ha jugat les últimes temporades al Palència, que milita a l'Alep Or. El jugador ha signat per 3 temporades per la penya fins al 30 de juny del 2027.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. A aquesta hora anem a publicitat i de seguida parlem amb el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, d'aquestes protestes que estan previstes per avui a la capital catalana i que començaran a Plaça Espanya, allà a les Torres Venecianes, cap a les 10 del matí, i està previst que durin com a mínim fins a la 1 del migdia, pendents del que faran els propers dies.
Ràdio Estel. del 9 al 13 de desembre els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I 55 minuts. Si sou de Barcelona o us heu de moure pel centre de la ciutat amb cotxe, avui tornarà a ser un dia complicat per la mobilitat. Els taxistes han convocat una nova jornada de protestes per reclamar al nou govern de la Generalitat que es formi aquest juny, que acceleri amb la llei que ha de controlar i restringir les llicències de VTC que es donen. Aquestes són les llicències de servei de cotxe amb xofer, que fan servir plataformes com Uber o com Cabify per fer competència al taxi en el sector del transport de viatgers. Elite Taxi i Tito Álvarez, com a portaveu del col·lectiu al capdavant de tots, es va posicionar durant la campanya electoral d'aquest 12 de maig. Els taxistes van demanar el vot pel PSC perquè asseguren que és el partit que defensa millor els interessos del seu col·lectiu. Avui surten al carrer, doncs, per pressionar els partits polítics i aconseguir que aquests compromisos es compleixin. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya aquesta hora Tito Álvarez, portaveu, com dèiem, del col·lectiu Elite Taxi. Tito Álvarez, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, què tal?
Deixem preguntar-li primer de tot quina és la principal demanda que fan el nou govern de la Generalitat.
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo ya pidiendo que se regule la actividad de las plataformas digitales, porque los vehículos de las VTCs ya hace tiempo que están regulados, tienen una normativa bastante clara. De hecho, la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra, cualquier ciudadano puede ver cómo las AE se están llevando en grúa a muchas porque están de manera ilegal, pero hay un limbo, hay un agujero negro que son las plataformas, que no tienen ninguna responsabilidad por todos los servicios que están dando a miles de vehículos. Y lo que nosotros estamos diciendo, os voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, porque a veces es complicado explicar las cosas, pero imaginaros que yo tengo 1.000 carteristas y los mando cada día a robar. Y yo cobro una comisión de eso que roban. Si la policía coge esos carteristas, los meten en el calabozo, lógicamente. Y si me cogen a mí, que yo soy el que los mando, también me meten en la cárcel. Pues ahora mismo tenemos plataformas que están generando cientos de miles de servicios a miles de vehículos que están de manera irregular y no tienen ninguna responsabilidad sobre eso, y nosotros decimos que eso no puede ser. Ellos tienen que tener... Uh-huh. O sea, hay que garantizar que a todos los servicios que dan a los vehículos son vehículos legales, no vehículos pirata, como está ocurriendo ahora.
Per entendre-ho, Tito, ¿hi ha una normativa que no s'està complint o hi ha espais legals no regulats?
Las plataformas no están reguladas. No tienen ninguna responsabilidad. No tienen ninguna responsabilidad sobre los servicios que están generando, pero sí que tienen una incidencia directa en todo el servicio al completo, desde que captan el cliente, a través de sus estrategias comerciales, que son totalmente legales, pero luego están ofreciendo servicios a los prestadores, que son al final los vehículos, que están de manera irregular. Entonces, no hay manera de sancionarlos, no hay manera de pararlos, y lo que están generando es pues una disfunción en el servicio y una desprotección también a los consumidores, porque estos vehículos que están trabajando de manera irregular, no seguros, no tienen las coberturas legales que tiene que tener un vehículo de esas características para prestar servicio de personas, ¿no? Entonces, bueno, es un cúmulo de cosas que al final esto también estamos protegiendo sobre todo los derechos de los usuarios, ¿no? Porque están muy desprotegidos y no lo saben.
Fins ara, han tingut un bon diàleg amb el govern de Pere Aragonès? Vull dir, estan satisfets pel llegat sí. que deixen al sector del taxi?
Sí, creemos, además, lo he dicho muchas veces, que el director general de Transports de Territori, el señor Uriol Martori, está haciendo un trabajo excelente. El problema es que están tardando mucho, porque es que aquí hay muchos cambios de gobierno, cada vez que llega uno diferente empieza de cero, y lo que está ocurriendo es que tenemos Barcelona invadida de VTCs, de plataforma que trabajan de manera ilegal. Y luego, claro, a nosotros nos molesta mucho, por ejemplo, que se nos acuse de que faltan taxis en la ciudad, y que saquen, como hizo Cabify la semana pasada, de colas de gente en la estación de Sants, y la solución para ellos sea meter 1.000 o 2.000 coches más, cuando no faltan taxis. El problema es que los accesos y la ciudad está sobredimensionada de vehículos. Y entonces, bueno, yo no sé vosotros, pero yo no he visto todavía ningún vehículo ni de Uber ni de Cabify que vaya volando. Al final, los coches van por el suelo.